Saludem a aquesta hora el vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira. Senyor Carod, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, bona hora.
De seguida vull comentar-li, li comentaré aquest article, aquest anàlisi que fa avui precisament el diari Avui, on es diu Les independències no s'improvisen, perquè hi ha algun punt curiós i que per primera vegada algú del govern i algú clarament parla de la defensa del país. De seguida en parlem, però abans, té la sensació també que el tripartit estarà en situació d'interinitat després del proper ple del Parlament?
Com tots els governs del món, quan s'acosta la data electoral, és evident que estàs en una fase de final de legislatura, i això hi ajuda que el mes d'agost, com deia Vázquez Montalbán fa molts anys, el mes d'agost no existeix. Per tant, és un mes on la majoria de la gent doncs fa vacances i és un mes d'activitat baixa, i després ja la tornada al setembre, doncs tots estem pendents de si les eleccions doncs són a l'octubre o al novembre, i per tant estem en una fase de final de legislatura, però això que no vol dir que estiguem en una fase d'inactivitat en absolut. Vaja, seria una irresponsabilitat que el govern deixés d'actuar simplement perquè d'aquí 3 o 4 mesos hi ha eleccions. El govern té l'obligació d'estar al peu del canó fins al dia de les eleccions.
L'actitud de Montilla enterra l'opció d'un tercer tripartit?
Això ho han de dir els dirigents de cada partit polític. Com vostè sap, jo en aquests moments no en compto amb aquesta categoria, però jo crec que ho vaig dir en nom del govern dimarts, quan vaig dir, escoltin, el president de Catalunya va parlar amb el president del govern espanyol, explicar-li directament i de manera personal a veure si ells s'adonen del que està passant a Catalunya, que hi ha, diguem-ne, un allunyament, diguem-ne, d'estat d'ànim progressiu del que és Espanya, i segurament el president del govern espanyol i els membres del seu gabinet i l'opinió pública espanyola no és conscient del que passa. Això per una banda, i l'altra, jo crec que la decisió del president doncs de parlar des de la Moncloa de que a l'estat espanyol hi ha diversitats nacionals i regionals, i ell ho distingeix clarament, i assenyala també fins ara la incapacitat d'Espanya per administrar amb encert la seva diversitat interna, jo crec que és un missatge polític potent. Que no hi hagi concrecions, evidentment, ni el president espanyol ni el català no són juristes, i el que es tractava és de que li arribés directament al president del govern espanyol què és el que està passant en aquests moments a Catalunya. Ara, si consiguem tots plegats conscients d'una cosa, estem ara en una dinàmica que ja és obertament electoral, i per tant tot el que es diu, per desgràcia, només té en compte el futur de les eleccions, i no tant el futur doncs del país en 10, 15, 20 anys, o el futur de la propera generació. No?
Començant pel president del seu partit?
No, tots els partits estan en campanyes, i tots els partits estan en campanya electoral. Aleshores, cada gest que es digui a partir d'ara fins al dia de les eleccions, cada gest, cada frase, cada paraula, cada discurs, té una connotació no ja preelectoral, sinó obertament electoral, no? I és clar, això sí que posa una mica, diguem-ne, en una situació diferent la realitat política catalana, perquè clar, sovint no acabes de saber si allò que es diu doncs val per sempre, o es diu ara però no s'hagués dit en un altre moment, i em refereixo a tots i cadascun dels partits polítics.
No, per tant, el millor que es pot fer en un escenari com aquest entre els partits polítics, l'únic que busquen és el rèdit electoral en època preelectoral, és convocar eleccions quan més aviat millor, no?
Home, però això significaria que sempre hauríem d'anar escurçant legislatures, perquè òbviament quan s'acabi la legislatura, doncs evidentment, fixi's vostè, com si ara hi hagués eleccions a França o a Espanya o en qualsevol altre país de la Unió Europea, dient no, com que s'acosten eleccions, avancem-les. No, això jo crec que no, les coses no van així. Estem acabant el mes de juliol, tenim el mes d'agost per endavant, i suposo doncs que el president, que és l'únic aquí per llei, doncs li correspon convocar la data electoral, doncs ja ho farà en el seu moment oportú, sigui per l'octubre, sigui per novembre. Però de què estem parlant? De què, en comptes de fer-les al mes de novembre, les faci al mes d'octubre? Això no és avançar eleccions.
Quan ahir Puigcercós diu que si això hagués passat a mitja legislatura, ells haurien abandonat, Esquerra hauria abandonat el govern, això també és campanya electoral?
Bé, jo ja havia dit abans, i vostè m'està posant allò que se'n diu en la cultura popular lingüística la mel a la boca.
I els dits
a la boca perquè mossegui, però no ho faré. Evidentment, jo crec que el més sensat doncs, que he pogut sentir de les diferents afirmacions, doncs, que fan els líders dels partits polítics és que, evidentment, si Esquerra ara se li acudís de tornar a deixar un govern, difícilment Esquerra entraria mai més en cap altre govern, perquè, esclar, resulta que seria un partit que s'especialitzaria més a desfer governs que no pas a fer-los, i aleshores això no seria un soci de confiança. Per tant, jo crec que em sembla encertat el que ha dit el president d'Esquerra Republicana en la fase final, és a dir, que evidentment aquí s'han d'assumir responsabilitats fins al darrer moment. És com si allò que dius, mira, el vaixell, imagini's que s'ha obert una via d'aigua, doncs i tots a l'aigua. No, escolti, aquí no hi ha cap via d'aigua oberta. La via d'aigua no la té el govern, no la tenen els partits. La via d'aigua la té Catalunya, que ha de fer un pensament i que ha de procurar decidir el seu futur de manera distinta.
Dues preguntes per acabar. La primera, aquesta aventura de Joan Laporta, d'Alfons López Tena i d'Oriol Beltrán de crear una mena de plataforma única de l'independentisme, què li sembla?
Em sembla respectable i legítima, però la meva impressió en general és que la sentència del Constitucional, més enllà de ser doncs, el que és, que és una agressió a la democràcia d'aquest país, ha vingut en mal moment, i sempre hauria vingut en mal moment, però jo crec que ara no hi ha temps material de fer res, de preparar cap mena de salt endavant unitari, perquè ja tothom pensa doncs, qui serà el poder president, quines majories es faran, si es dirà així o si es dirà així, no. En canvi, jo crec que el que cal és concentrar totes les forces per aconseguir que la propera legislatura sigui una legislatura de transició i que el 2014, que és el final de la legislatura, aleshores sí que aquest país en fi, pugui decidir si pren el futur en les seves mans o continua deixant que el nostre futur estigui en mans d'uns altres.
Mm-hmm. Escolta, té la sensació que el PSC i el PSOE és a dir, que en aquests moments hi ha un pols clar entre dos sectors del PSC, dins del propi PSC, i, en fi, li volia preguntar, la resolució que havia proposat José Montilla, que havia aprovat al Parlament, no votada pels socis del PSC, què li va semblar a vostè?
Home, jo com suposo que tothom hauria preferit que l'actitud del Parlament de Catalunya fos mimèticament la que es passés a Madrid, no? I, per tant, la que es votés a Madrid. Això que quedi clar, és el primer moment. Mai no he entès com des de l'any 77 fins ara una part important dels diputats catalans, no només el PSC, sinó també ben sovint Convergència, deien i votaven una cosa a Catalunya i deien i votaven una altra cosa a Madrid. Això no ho he entès mai, entre altres coses, perquè la imatge que dona del país, home, no inspira gaire confiança. Però també, en el fons, és un moviment tàctic, no? És a dir, suposo que els altres ja sabien que segons que presentessin, doncs, crearien conflicte entre el Partit Socialista i el PSOE. L'important és que també a les files del Partit dels Socialistes de Catalunya també hi ha en aquests moments i cada vegada més, doncs, jo crec que la constatació que amb segons quines actituds, doncs, ja no es pot anar més lluny i que, per tant, Catalunya ha de ser tractada d'una altra manera. Això serveix tant pel govern espanyol com pel PSOE com per tots els partits.
El que deia, avui hi ha un article escrit per vostè, una anàlisi a les pàgines de l'Avui, on es titula Les independències no s'improvisen i escriu una mena de decàleg sobre aquesta independència com hauria de ser. Hi ha un dels punts on m'he quedat molt sorprès, llegint amb atenció l'article aquest matí, que és quan parla clarament ja i obertament de la necessitat d'una estructura professional de defensa nacional. I aquí parla vostè, proveïda en part pel que hi hagi correspost en el repartiment a causa de la separació, tant en equipaments militars com en material. És a dir, sempre s'havia dit que una nació no ho és, o un estat no ho és, quan no té defensa, quan no té defensa militar, per entendre's. Aquí en parla, eh?
Sí, perquè sap què passa? Que a mi em fa una mica l'efecte que s'està parlant de la independència amb una alegria infinita, no? Com si la gent digui, vinga, avui anem a dormir i l'endemà escoltem la ràdio i resulta que ens surt en Jordi Basté i ens explica que ja som independents, cosa que així entre vostè i jo m'encantaria. Però, esclar, les coses no van ben bé així, és a dir, això s'ha de preparar, això porta anys, tu no pots anar a fer un un procés de sobirania si abans no t'ho has treballat bé internacionalment, si no tens còmplices estats, si no tens còmplices econòmics, si no els tens polítics, si no els tens diplomàtics. No hi pot haver independència sense Barcelona, sense el Baix Llobregat, sense l'àrea metropolitana. Per tant, has de fer el projecte de manera que sigui atractiu i, evidentment, que si reparteixes coses, doncs, a veure, aquí hem de decidir si som una nació normal com les altres, si som un estat, o bé, doncs, si el que anem a fer, doncs, és, jo que sé, una tertúlia nacionalista o una associació de veïns ampliada. I, evidentment, les associacions de veïns ampliades ni tenen diplomàcia, ni tenen defensa nacional, ni tenen serveis d'intel·ligència. I el que vull és ser una nació com els altres, i, per tant, ni més ni menys que el que tinguin els altres. I el cert és que si haguéssim iniciat un procés real d'independència, en tots i cadascun dels 10 punts que explico en aquest article, doncs ja hi tindríem gent treballant en tots i cadascun d'aquests àmbits, i el que jo el demano és si realment això és així.
No, està molt bé, està molt bé, és a dir, cada punt, i jo diria que dels 10 punts que hi ha, doncs, diria que una àmplia majoria se n'havia parlat, com hauria de ser, però esclar,
sí,
a partir d'aquí, que la primera... És a dir, vostè sap amb quin jardí es posa quan comencem a utilitzar paraules de defensa nacional i fins i tot la paraula militar que hi apareix, eh?
Però és que no hi ha, fins i tot Luxemburg, que és, diguem-ne, una miqueta més gran que en fi, que l'Hospitalet de Llobregat, per entendre'ns, fins i tot Luxemburg té una estructura de defensa nacional. Això no vol dir que anem aquí ara nosaltres a fer accions bèl·liques contra ningú. No, estic parlant de defensa nacional, no d'agressió nacional. I una estructura militar mínima la tenen tots els països del món.
No, si a mi no m'ha de convèncer. El problema és que hi ha molta gent que precisament el que és una evident defensa s'ho pren com un atac.
Sí, no, per això. Però és una mica demostratiu de que a vegades anem amb el lliri a la mà, no? I quan es parla d'independència, quan es parla d'estat, vull dir, a veure, això va de debò o no va de debò? O sigui, si és un joc de criatures, doncs que continuï el festival i ara a l'estiu farem vacances i potser a la tornada doncs continuarem rient. Ara, si anem realment a la construcció d'un estat, doncs, escolti, els estats tenen el que tenen i tenen diplomàcia, i tenen defensa, i tenen serveis d'intel·ligència, i tenen presència, doncs, arreu del món, i nosaltres haurem d'entrar en organismes internacionals, si és que volem ser independents i si és que arribem a ser-ho. Que no, doncs ja sabem el que tenim, doncs com ara, i la nostra defensa doncs serà la que tenim en aquests moments, i ja està, i endavant les atxes. Però del que es tracta és que pensem seriosament si Catalunya vol ser estat, ha de tenir tots els atributs de tots els països i de tots els estats normals, i tenir defensa no implica necessàriament entrar en una estratègia, diguem-ne, militarista ni bèl·lica, ni res de res. Hi ha molts estats que no són gens, no sé, països com Dinamarca, països com Suècia, com Noruega, com Finlàndia, tenen una defensa nacional que no és una defensa, no és una actuació militar agressiva, sinó que sovint s'han especialitzat en coses en les quals doncs aquí segur que es podia fer bé, doncs en supervisió de conflictes de països, de supervisió de processos electorals en països sortint de conflicte, o d'interposició, forces d'interposició en casos de conflicte bàlic, etcètera, que sempre podien amb més bons ulls algú com Catalunya, que no té interessos militars ni econòmics, ni d'anexió territorial, jo que sé, a l'Àsia o a l'Àfrica o a Oceania o on fos, que no pas doncs estats que tenen un passat colonial. Precisament una de les coses positives de l'acció internacional catalana és que Catalunya no té un passat colonial com el té França, com el té Espanya, com el té la Gran Bretanya, no? I això ens hauria d'obrir portes a la normalitat, però això és impossible, que Catalunya tingui una dimensió militarista. Però una cosa és el militarisme i l'altra és la defensa nacional, que jo crec que és irrenunciable.
Senyor Carles, fins aviat, moltes gràcies.
Vostè, bon dia.
Bon dia.